your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Bé, nosaltres ja tenim aquí en la psicòloga Vanessa Parellada, doncs, per abordar un dia més algun assumpte emocional, algun assumpte mental. Bé, és un terreny on sempre necessitem eines i estratègies i per això ens acompanya avui na Vanessa i no ve sola, eh?
Bon dia.
Bon dia, Vanessa.
Avui porto un ajudant que em ve a fer suport.
Molt bé. A veure, posem-li el micròfon a l'ajudant perquè digui, ens saludi. Bon dia.
Hola.
Bon dia.
Com et dius?
Em dic Fara i sóc la filla de la
Encantada, Fara. Benvinguda a tu també a Ràdio Illa avui. Bé, què ens porteu avui? De què parlem?
Doncs mira, l'altra setmana vam fer una secció molt tècnica, vam parlar de moltes estructures cerebrals, de molta neurologia, de molta base biològica, i això avui ens dona peu a entendre per què moltes vegades minimitzem les coses dolentes que ens passen, perquè és la manera que tenim de sobreviure. El nostre sistema nerviós està dissenyat per sobreviure, ja ho hem dit diverses vegades, no perquè siguem feliços, i tendim a normalitzar certes situacions, però aquest relat que a vegades fem del que ens passa és un indicador de que hi ha alguna ferida o algun trauma no sanat. Quan vivim una situació que té molta càrrega emocional negativa, l'amígdala, que ja la coneixem, que en vam parlar al programa anterior, bloqueja o inhibeix o enlenteix les funcions de les àrees que l'envolten. Entre elles tenim l'hipocamp, que també en vam parlar, que és aquesta estructura en forma de cavallet de mar, que forma part de totes aquestes àrees implicades en les emocions i que concretament està molt relacionada amb la memòria. Ja vam parlar la setmana passada, a la secció anterior, que quan hi ha un esdeveniment amb una càrrega emocional negativa molt forta, l'amígdala segresta la resta d'àrees del cervell i, per tant, veuen inhibit o minimitzat o enlentit el seu funcionament. Per tant, si vivim un esdeveniment d'aquesta naturalesa, podem arribar a no recordar certes coses, perquè l'amígdala segresta també l'hipocamp i és com una forma del cervell d'autoprotegir-se, com si li digués a l'hipocamp, no guardis això, que no vull recordar-ho.
Acabem de tenir justament una entrevista amb José María Ruiz Vargas,
sí,
sobre la memòria.
Justament, quan us estava escoltant pensava, ostres, que interessant, perquè evidentment quan estudies el cervell no pots estudiar el cervell amb les àrees aïllades les unes de les altres, perquè totes estan molt relacionades, fins i tot no pots estudiar el cervell sol, perquè hi ha connexió entre el cervell i el cor, entre el cervell i l'estómac i el sistema digestiu, però és veritat que quan un investigador vol conèixer com funcionen certes estructures, s'ha de centrar en algunes, i és molt interessant, no?, aquesta relació, aquesta serendípia de continguts.
Sí, sí, totalment, que... perquè a més justament mencionava el tema de la memòria selectiva, no?
Exacte.
I com els records al final no són només els fets, sinó la vivència en general.
Exacte.
I clar, a partir d'aquí doncs enllaça molt bé amb el que deies tu abans, que una vivència igual molt traumàtica...
Podem no recordar-la, o sigui, pot ser que no recordem el relat del que va passar en aquell esdeveniment, però sí que, ja ho hem parlat també en un programa, que el cos sí té memòria. Ja vam explicar que una de les maneres de distreure, o sigui, una manera de sortir d'aquell període refractari en el que entràvem quan hi havia una situació de segrest de l'amígdala, era distreure l'amígdala donant-li una altra feina, tipus posa't a fer fotocòpies, no? Algo així com molt automàtic, i que anava molt bé centrar-nos en les sensacions corporals perquè això distreia l'amígdala del tema més mental i, a més, l'amígdala està relacionada també a aquestes sensacions corporals. Per tant, és una manera de centrar la seva funció en un altre àmbit per alliberar la part mental, per ajudar a sortir d'aquest bucle. Per tant, l'amígdala està molt relacionada amb aquesta memòria emocional corporal, aquestes sensacions corporals que tenim associades a les emocions. Per tant, pot ser que estiguem en una situació que ens genera molt malestar, no sabem per què, però el nostre cos reacciona davant de certes situacions que no recordem per què. No recordem què ens ha passat en una situació semblant en aquella que estem vivint, no? I això és un mecanisme de defensa que té el cervell que ens ajuda a sobreviure, però a vegades arriba a ser desadaptatiu perquè tu no vols reaccionar d'aquella manera aparentment exagerada, que a més no saps per què és, per això penses que és exagerada, perquè et falta informació, no? I aquí és on hi ha molt la feina que fem a teràpia i que també implica la part corporal, no? Lo important que és escoltar el cos, perquè el cos ens parla moltes vegades abans que la ment i abans que les emocions, i és també... Hi ha un altre motiu que potser també podríem assenyalar, perquè la nostra societat castiga molt el victimisme, premia molt el jo puc amb tot, l'individualisme, i aquest positivisme tòxic del que hem parlat també alguna vegada, que fa que acabem vivint en mode automàtic i que acabem normalitzant certes coses i que acabem generant certes frases, certes expressions, una mena de relat intern que ens ajuda a seguir, que és la combinació d'aquests diferents elements, i que avui em semblava que era interessant desglosar una miqueta, no? Aquí en el programa, perquè a vegades anem tirant i anem arrossegant patiments que ens pesen, però que no necessàriament hauríem d'arrossegar-los, no? Llavors, com podem adonar-nos de que a vegades portem alguna ferida, algun trauma, entès com un fet que provoca un impacte negatiu en nosaltres i que en genera un malestar que pot ser sostingut en el temps, no? És més la reacció que provoca en nosaltres el que fa que algú sigui traumàtic. No ha de ser necessàriament algo molt exagerat, com que se't mori un fill o tenir un accident, sinó el fet de viure una situació sostinguda de falta d'atenció, per exemple, a casa, de silenciar les teves necessitats, no? De que algo no és important. Això també genera, no són com microtraumes que acaben condicionant la nostra estructura, no? El que som.
De fet, de vegades, quan ens enfadem molt o estem molt, molt malament amb una cosa, tendim també com a no recordar el que hem dit o el que ha passat, i després l'altra persona et diu, no, és que tu has dit això, i tu dius, no, jo no he dit això en cap moment.
Això és el secret amigdalar aquest que dèiem l'altre dia, que no som a vegades conscients del que fem, del que diem, del que pensem, del que... I llavors, quan ens ho fan recordar, dius, ostres, doncs jo no era conscient, estava en modo automàtic, no? Moda de supervivència. Però és interessant prendre consciència, que és algo que sempre repetim a tots els programes, que una de les primeres passes per tenir més benestar és prendre consciència de les coses que ens passen. I per això anem a assenyalar algunes d'aquestes expressions que segur que tots hem dit en algun moment o coneixem gent que les diu, i darrere d'aquestes frases aparentment innocues s'amaga un trauma. Per exemple, no necessito ningú. Això de vegades sembla fortalesa i a més està molt premiat a la societat d'avui en dia, no? Que podem tot, però qui s'ho diu fins i tot ho pot arribar a creure, que és una persona forta, independent, però això no és fortalesa, és autoprotecció, no? Quan et tanques en tu mateix i dius, jo m'és igual els altres que facin, jo puc amb tot sola o sol, no necessito ningú. Normalment ho diu algú a qui han decebut moltes vegades. I com es podria curar això? Doncs deixant entrar a poc a poc a persones segures, perquè també podem sentir amor encara que ens hagin decebut, i és interessant, de fet, no? Anar obrint-nos i anar entenent que sí que ens necessitem els uns als altres i que entre tots la vida es fa més fàcil, no? Una altra frase que també podem dir nosaltres o que hem sentit i que segur que també hem dit alguna vegada és aquesta de és el que hi ha. Això pues, és el que hi ha. Això sol amagar una profunda desesperança. Pot ser una senyal de que algú ha deixat d'esperar que li passin coses bones, no? Quan portem una època en què ens van passant coses dolentes i ens acostumem a que tot surti malament i a no poder queixar-nos tampoc, no?
Hi ha moltes persones que no sé si és un tipus de personalitat concret, però és veritat que coneixem al llarg de la vida doncs moltes persones que tu saps, per exemple, que sí que els hi ha passat alguna cosa molt fort, i tu després quedes amb elles i veus que la seva actitud és totalment de... Bé, però jo estic bé, ho vaig portar, de veritat...
No de minimitzar, no vol dir que ho porti realment malament.
Posa molt bona cara, I sempre estan com... Són les típiques persones que, a més, sempre porten, doncs, bon rotllo, rialles... És gent com molt solar.
Sí, que sembla que, que bonica aquesta expressió.
És veritat que molts cops dius, com pot ser que estiguis bé? O sigui, també és com aquesta gent que té un mecanisme molt de minimitzar una mica les coses, sí, o voler sempre posar la bona cara, no?
Sí, aquest és una altra frase, que és aquest estic bé, amb aquest somriure, que a vegades és un somriure tens, a vegades és un somriure més solar, com tu dius, però a vegades és un somriure tens. De fet, tinc un pacient que és la viva imatge d'aquesta frase, no? Quan estava escrivint tenia la seva cara, i això és tancament emocional. Quan sentim que ningú ens ha escoltat durant anys, deixem de compartir. O quan allò que ens ha passat és massa dolorós pels recursos que tenim, no ho expliquem o intentem tancar-ho dins una capseta, no? Quan aprenem que el que ens passa no interessa a ningú, que hem de complir unes expectatives a les que potser no arribem, doncs tanquem totes aquestes coses que ens generen un malestar i una sensació que no sabem com abordar, no? Que ens sobrepassa. Per tant, les tanquem i fem veure que no hi són, i això, doncs, acaba sortint d'una manera o altra. Com es pot curar? Doncs primer sent sincer o sincera en un espai segur, com podria ser, per exemple, un espai terapèutic, perquè a vegades et costa parlar amb amics o amb amigues, o et costa parlar amb la parella, o et costa parlar amb els de casa, perquè és on has après que quan dius alguna cosa li treuen importància, o hi ha molts problemes i tu no vols afegir-ne, no?
Sí.
Llavors, tenir un espai segur on poder explicar aquestes coses i on poder validar el que tu sents i que també és important i que també mereixes ser sanat, pot ser algo terapèutic, no? Perquè els sentiments importen, els sentiments de tots, els teus també. Una altra frase pot ser el de prefereixo estar sol o prefereixo estar sola, no? Que sembla que sigui una oda a la pau i a la tranquil·litat, però més que això és autoprotecció. Pot ser una persona que hagi patit molt quan s'ha vinculat, que amb molt d'esforç i patiment potser ha aconseguit certa tranquil·litat i que té por de perdre-la si torna a vincular-se. Per tant, adopta aquesta actitud d'aïllament, perquè aïllar-te és més segur que connectar. Quan connectes, t'exposes, t'arrisques, no? a que et coneguin, si tu penses que no ets prou important i que l'altre es decebi de tu i que et deixi, no? O sigui, són tots riscos que es posen, que afloren quan intentes connectar amb algú, però no estem al món per viure aïllats, estem al món per viure, per connectar els uns amb els altres, no? Els vaixells no s'han fet per quedar-se al port, sinó per navegar. Com es pot curar aquesta cosa de estic millor tot sol? Doncs reconstruir aquesta confiança amb les connexions, amb petites interaccions segures, amb poques persones, amb les que tu sàpigues que no passarà res, que et coneixen i que no et faran mal, no? I anar obrint aquest ventall per anar tenint cada vegada més connexions sense dolor i a poc a poc anar reaprenent com interpretar el que passa en una relació sense que això ens posi en jaque a nosaltres, no? El nostre valor, entendre, gestionar la incertesa, el desacord, el no estar d'acord els uns amb els altres, el que hi hagi fins i tot enfados, però que això no faci que ens deixem de sentir estimades o estimats i que deixem de sentir-nos vàlids, sinó que puguem gestionar i sostenir un desacord sense que es posi en dubte el nostre valor com a persona, no? Una altra frase que també que emana molt patiment és aquest de, bueno, doncs això m'ha passat perquè suposo que m'ho mereixia, no? Aquí hi ha un maltractament interioritzat, ningú mereix que li passin coses dolentes, i a vegades surt aquesta idea quan vivim o ens hem criat en un entorn en el que les coses que passen no se saben gestionar i es projecten contra els petits de la casa, per exemple, no? Si t'haguessis portat bé, no ens haguéssim barallat, o jo no m'hagués posat trista, no? Llavors acabes interioritzant aquesta cosa de que les coses que passen al meu voltant són responsabilitat meva, no? I fins i tot pot ser que alguna vegada haguem fet alguna cosa malament, però tots cometem errors i això no ens converteix en males persones. Potser és que teníem una ferida que no hem sabut gestionar o que no n'hem sabut més en aquell moment. Llavors és important primer adonar-nos de que no les coses que passen al nostre voltant són sempre culpa nostra i les coses que passen als altres no sempre són culpa nostra, i que quan a vegades fem alguna cosa nosaltres és important mirar-nos amb compassió, amb la compassió amb la que parlaríem amb algun amic o amb algun familiar i perdonar-nos quan fem alguna cosa que no està bé, no? Perquè ningú mereix viure amb aquesta sensació de que som mereixedors de que ens passin coses dolentes, no? Una altra ferida que podem veure a través d'alguna frase és aquesta de que la gent sempre marxa, no? Aquesta gent que li costa vincular perquè pensa tot el s'acabarà acabant aquesta relació, la gent sempre marxa...
És la típica frase aquesta de naixem sols i morim sols, no?
Exacte, això prové de ferides d'abandonament. I tenir això molt integrat dintre sol pot portar-nos a allunyar les persones que es volen apropar a nosaltres abans de que ens puguin fer mal. Com es pot curar? Doncs digues el que necessitis, no som massa intensos o intenses, que hi ha persones que intenten matisar el que senten per por a ser titllats de massa intensos, però les persones adequades, les que de debò ens estimin, no marxaran i la intensitat amb la que sentim les coses doncs, forma part de la nostra naturalesa i no tenim per què canviar-ho, no? Hi ha una altra frase que també arrossega molt de patiment, que és aquest de, bueno, ja estic acostumat a això que em passa, no? Significa que vam tolerar massa durant massa temps i sobreviure, no? Anar avançant per la vida amb aquesta aura de supervivència no és viure plenament.
Resignats, no? Una mica.
Sí, exacte. Normalitzem coses que ens han passat i que encara ens fan mal, no? Però, bueno, ja estem acostumats. Doncs no, anem a fer petits canvis perquè tenim dret a voler una cosa millor, no? A no viure amb aquest tel gris damunt d'escap que pesa, no? I que anem fent. I la darrera que portaria avui, però, bueno, podem fer una segona part o les que facin falta, però aquesta també crida molt l'atenció, aquesta gent que no confia en ningú.
Sí.
No confio en ningú. Això no té tant a veure amb que els altres siguin males persones, sinó amb una ferida profunda que hem rebut perquè hem sentit que algú ens fallava o hem sentit que no se'ns tractava com necessitàvem. Per tant, el que primer hem de fer és reconstruir la confiança en nosaltres mateixos, ens hem de conèixer nosaltres mateixos, què necessitem, com ho podem reclamar i com podem vincular-nos de manera segura per rebre aquestes coses que necessitem i que són importants, i aquí és on podem començar a sanar, no? I aquesta seria una mica la reflexió final, que per curar-nos hem de començar adonant-nos d'aquestes paraules que ens diem per sobreviure, perquè no hem de viure sempre amb aquest modo supervivència, sinó que hem de viure de manera plena i que el somriure aquell que hem dit abans sigui realment solar, no? Que no sigui un somriure tens, sigui un somriure que surt de l'ànima, no? I aquesta és una mica la idea d'aquesta secció de trobar una miqueta de calma i de pau i aquesta alegria solar que dius tu.
Sobre l'última reflexió de confiar i desconfiar, sí que hi ha moltes persones, no?, que abans de confiar desconfien. No sé si això és un signe, diguem, d'això que dius, de tenir com una espècie de protecció, no?
Sí, més aquesta gent que desconfia d'entrada...
I primer t'has de guanyar la confiança, com que tu te l'has de guanyar, no te la donen.
Exacte.
Has
moltes
de demostrar
vegades...
moltes coses, perquè si no...
Sí, confonem la personalitat amb ferides. Hi ha coses que sembla que aquella persona sigui així, i moltes vegades aquestes maneres de funcionar tenen més a veure amb ferides i amb armadures que ens hem posat que realment amb com és aquella persona en realitat, no? I costa a vegades molt separar una cosa de l'altra, però quan identifiques que hi ha una ferida i que hi ha algo no resolt, te'n dones compte que aquella persona sí que té ganes de vincular, sí que té ganes d'estar bé, perquè quan realment arribes a confiar en aquella persona, és una persona que està a gust i que té molt que oferir, per tant, és més una protecció que es posa per algun motiu que va molt bé treballar i alliberar-nos d'aquesta cuirassa que quedar-nos en un segon terme i perdre'ns coses boniques de la vida, no? Com és vincular-se de manera significativa i segura amb els que ens envolten.
De fet, és com molt complicat de vegades no diferenciar entre qui sóc, no?, i què m'han fet.
I què m'ha passat, què m'ha fet, sé com sóc, doncs sí.
O sigui, molta gent suposo que arriba a la teva consulta ja perquè arran de totes aquestes doncs, mecanismes que va fent servir per sobreviure, doncs ja acaba ja amb problemes relacionals o igual amb algun tipus de trastorn, algun tipus d'ansietat, algun tipus de depressió.
100%, 100% així. Quan hi ha el que t'has construït al teu voltant per sobreviure ja deixa de ser adaptatiu perquè és tan extrem que ja et genera fins i tot ansietat, et genera depressió, quan tens aquesta sensació de buit, de que hi ha alguna cosa que t'estàs perdent, que no saps ben bé identificar, no? Perquè aïllar-nos del voltant fa que ens perdem moltes coses. Hi ha gent que és introvertida, hi ha gent que està millor amb un entorn més tranquil, amb poques interaccions, que sempre han sigut així. Però hi ha gent que s'hi torna, que diuen, ostres, és que jo abans no era així.
Yeah.
O és que a mi m'agradaria ser com aquesta persona, no? Hi ha moltes enveges que en el fons són admiració, de dir, ostres, aquesta persona està fent algo que a mi m'agradaria saber fer, però no sóc capaç.
Yeah.
No? I aquí darrere hi ha hagut un aprenentatge, segurament molt primerenc, que es pot desaprendre, no? Tot el que s'aprèn es pot desaprendre, i que ens pot ajudar a tenir una vida molt més plena, a tenir la vida que volem ser. En teràpia tu no et converteixes en una altra persona, sinó que aflora la persona que ets i que tu voldries ser i que pel que sigui no acabes de ser per por, per coses que t'han passat. I llavors aquesta és la funció realment de teràpia, no? Conèixer-te i donar-te seguretat perquè puguis ser realment qui tu vols ser.
Doncs amb aquesta frase acabem aquest espai de psicologia. Moltíssimes gràcies, Vanessa Parellada i Jana, era, no?
Fara,
perdó. Ei, Fara, per aquesta visita, doncs aprofitem doncs, que s'acaba aquest espai per posar una cançó que es diu Ansietat i que s'ha posat molt de moda. Bé, ens agrada. Aquí us deixem amb Anxiety de Duetchi.
Ah, molt xula aquesta, sí. I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay, next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one take, quiet on the set, please, rolling anxiety,